Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, avui amb la ressaca del clàssic. El clàssic acaba com comença, empat a 0.
Hola, Ballori, què tal? Molt bona tarda.
Regular.
Primera vegada als últims 17 anys que el clàssic acaba sense gols. El Real Madrid va jugar i apretar, i el Barça va aguantar bé i va tenir les seves opcions. Actuació controvertida de l'àrbitre Hernández. Un Barça, recordo, que és líder de la Lliga Santander per la baraix.
L'altre clàssic acaba amb reivindicació, però sense incidents dins.
Tranquil·litat dins les instal·lacions del Camp Nou, amb escorcolls al detall. Les accions de Tsunami Democràtica es van quedar en pancartes reivindicatives i pluja de pilotes. Sí que es van generar aldarulls i enfrontaments amb la policia fora de l'estadi.
L'Espanyol s'estrena avui a la Copa.
A les 7 de la tarda al Camp d'Esports de Lleida, davant l'equip de segona B. Machín ha convocat els jugadors del filial. Ricard és un lateral esquerre i Moja davanter.
Però tenim més partits.
Sí, a la Copa, en aquesta primera ronda, en presència d'equips catalans es juguen. El Linares Girona a les 9 de la nit, el Nàstic de Tarragona Olot i el Cornellà Orihuela 2 de 9 i el Llagostera Aro a les 8 del vespre. Recordo que ahir el Badalona va vèncer l'Oviedo de la Lliga Smartbank 3-1 i el Badalona ja és equip de segona ronda de la Copa del Rei.
El Barça de bàsquet posa rumba a Munic.
Per enfrontar-se demà al Bayern a la 15a jornada de l'Eurolliga, Claver no viatja però ja entrena amb el grup, i a l'Eurocup Joventut de Badalona i Morabanc Andorra comparteixen grup del top 16.
I el millor padel del món arriba a Barcelona.
Ho fa amb l'última prova del World Padel Tour. Arrenca avui. Fins diumenge veurem a 16 de les millors estrelles del món i es vol establir un nou rècord mundial d'assistència al Palau Sant Jordi.
Avui comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada. Bàsicament analitzarem el clàssic d'ahir a l'estadi del Camp Nou amb el Dani Senabre, el Júnior Minguella i també avui amb l'Iñaki Cano. I quines són, Albert, les enquestes Esports Cope?
Enquestes que vehiculem, com és habitual, a través de la xarxa social Twitter. Som @esportscope. Preguntem, activem sorteig, avui en clau Barça. Tenim avui i demà per sortejar aquesta entrada doble per l'últim partit de l'any del Futbol Club Barcelona. A més, és l'últim partit a casa, Barça a l'Alavés. El dissabte tenim entrada doble, insisteixo, i avui us preguntem què us va decebre més ahir del Barça. El plantejament de Valverde o el rendiment d'alguns futbolistes? Què us va decebre més del Barça al clàssic? Guanya amb el 60% de les respostes al plantejament d'Ernesto Valverde. 60% dels vots, 40% opina que el rendiment d'alguns futbolistes. Passem pàgina, següent finestra. Preguntem per l'Espanyol i la Copa amb aquesta entrada doble que venim i seguirem anunciant per l'Espanyol-Barça del dissabte 4 de gener. Així arrenca el 2020 a Cornellà Prat. Fa nosa la Copa, sí o no? Guanya el no amb el 56% de les respostes. Sí, sí, fa nosa pel 44% dels que han opinat. Recordeu, què heu de fer per optar? Aquí tenim, no dic del que tenim demà, que tenim més coses. Tenim premis tots els dies. Què heu de fer per optar a guanyar alguna de les entrades o els premis més enllà de les entrades pel Barça i l'Espanyol quan juguen a casa de forma puntual que anem anunciant? Heu de seguir-nos a Twitter. Som @esportscope. Heu d'haver... Ho mirem tot, eh? Heu d'haver retuitejat alguna de les preguntes, si voleu, en aquella que opineu. I, òbviament, això, opinar, respondre alguna de les preguntes, enquestes que fem dia rere dia. Demà el sorteig a l'entrada doble pel Barça a l'Alavés. Recordeu, a Twitter cada vegada som més. Gràcies per seguir-nos, @esportscope. Ballori, tot teu.
Gràcies, Albert, i perdoneu la veu, que no la tenim avui en les millors condicions. Esperem arribar el millor possible a les 4 de la tarda. Passen 10 minuts de les 3. Marc Paires al control de so, Sílvia Ortiz a la producció. Us parla Joan Batllori, la pilota ja roda Esports Cope. Con el VAR las jugadas se ven claras, Berti o falso, como con Berti, porque puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Entra en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay 4 diferentes. Más información en Repsol.es.
hacen que los regalos vuelen por todos lados y aparezcan donde estamos nosotros. ¿Ves?
Ahora El Corte Inglés les ayuda para que no carguen con las compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
Per fi es va jugar al Clàssic, un clàssic en el que el Madrid va demostrar que està futbolística i anímicament millor que el Barça ara mateix. Però al Madrid li falta gol, li costa fer gol, i al Barça li falta futbol, capacitat per imposar el seu domini. I si no apareix Leo Messi, amb alguna de les seves generalitats, li costa al Barça decantar partits. Una referència a Valverde, el futbolista, el jugador del Real Madrid. Per mi, una de les grans irrupcions de la Lliga. Al final, el Madrid va abandonar l'estadi del Camp Nou amb bones sensacions i el Barça donant per bo el punt aconseguit que el permet seguir líder una jornada més.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena. Cope. Puso la pelota en juego el Real Madrid. Bueno, que ya tiene Sergio Ramos. Se bien, vuelve a marchar bien. Bale. La va a poner Bale. Va a buscar la Varane. Remata Varane. Corner.
Te he dicho que el Madrid tiene un poquito. Me estoy viniendo arriba.
Se lleva unos buenos tacos.
Lanza, ahí. lanza el corner.
Ah, hola. Es que le ha metido el inglés los tacos en el muslo.
Al saltar, ¿no?
Pues es dentro del área, ¿eh?
Eso es penalti como la copa un pino, lo verán.
Cabeza Griezmann. Ahora contamos la jugada es un balón que queda dividido. El inglés mete cabeza y puños. Pero finalmente le va a pegar Casemiro, chuta Casemiro.
Lenglet.
Sacó Lenglet. Balón para Mendy. Vuelve la bola para Gareth Bale. Centra Bale. Rebata Ramos, fuera. Vuelve Casemiro. Va a pegarle Casemiro. Chuta Casemiro. Ter Stegen, corner.
Maradona hacia la izquierda.
Jordi Alba pica del área. La va a poner Jordi Alba. Centra. Courtois, Messi remata. Sacó bajo palo Ramos. Con pierna buena a la derecha. Centra. Balón para Piqué, le pega Valverde, fuera.
¡Qué disparo!
¡Qué remate! Jordi Alba, fuera.
Estaba solo Jordi Alba rozando el palo izquierdo de la portería de Courtois.
A Mendy, Mendy con Semedo, va a intentar romperle. ¡Qué bien Mendy! ¡Centra Mendy! ¡Saca el inglés! ¡Le va a pegar el pajarito! ¿Para dónde Ter Stegen?
¿Cómo las engancha, eh?
Globos, bueno, ahora caen globos. Las famosas pelotas de color amarillo. Están cayendo al terreno del juego desde diferentes puntos del Camp Nou Oliveros.
Sí, izquierda, derecha, norte, sur. Y el pueblo que empieza a gritar libertad, libertad, libertad. Minuto 10 de juego de partido.
A gritos de libertad, libertad, rápidamente los operarios del Barça están quitando esos balones de plástico. Cuidado Messi, Messi entre líneas. Buena apertura para Griezmann, se la lleva Griezmann. La pone a Messi, ¡uy! Lo que ha fallado Messi, lo que ha fallado Messi.
Le ha llegado picadito el balón y ha fallado Messi.
Valverde, 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 se mete Valverde, Vidal. Vuelve a abrir para Bale, chuta Bale, ¡fuera!
¡Ay, Dios mío, Bale, te has podido coronar!
¡Espera que va Mendy! ¡Mendy, Bale, chuta! ¡Gol, gol, gol!
¡Bien! De momento.
De Mendy, de momento, ¿eh?
De Bale no puede ser porque está por detrás.
No, de Mendy.
Es el primer paso donde está la posición.
A ver, a ver.
Conflictiva.
La jugada es la típica jugada del Barça.
El fuera de juego está entre el culo de Piqué y el hombro izquierdo de Mendy. Y parece que el hombro izquierdo de Mendy está un poco más adelantado.
Está en línea.
La pone Sufati. Suárez remata, fuera.
Forcejeada con Carvajal.
Final del partido. Empate a cero, reparto de puntos. Sigue líder el Barça. Segundo el Madrid. Adelante, Elena Miguelito.
Se han saludado cariñosamente los
doncs dos. Aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, d'aquest empat a zero entre el Barça i el Madrid. Feia 17 anys que un clàssic no acabava amb empat sense gols. Va ser aquell clàssic famós del retorn de Luis Figo a l'estadi del Camp Nou. Ja tenim, per tant, la Lliga actualitzada, tots amb els mateixos partits. Barça i Real Madrid, 36 punts. Sevilla, 31. Getafe, 30. La propera jornada, que ja la tenim a sobre, ens porta un Barça a la Vés, dissabte a les 4 de la tarda, i un Real Madrid Athletic Club, diumenge a les 9 de la nit, per tancar la jornada. Doncs a partir d'ara toca analitzar tot el que ens va deixar el clàssic d'ahir. Millor sensació d'equip al Real Madrid, ocasions, com heu sentit a la pel·lícula, pels dos equips, i polèmica arbitral també, perquè el Real Madrid reclama dos penals a Varane que perfectament es podrien haver xiulat i que no acabem d'entendre perquè no es revisa en via VAR. Anem a pams. Primer al partit, Ernesto Valverde reconeixia la superioritat del Real Madrid en molts trams.
Bueno, es verdad que ha habido momentos en los que nosotros, al no superar esa presión, ellos nos estaban jugando en nuestro campo, es una realidad, pero tampoco recuerdo yo que ha habido ocasiones, sin ir más lejos, como tan claras como ha tenido alguna de las nuestras, ¿no? Quizá las nuestras han sido un punto más claras, pero es verdad que el dominio por momentos ha sido suyo porque teníamos dificultades para superar su presión.
Zinedine Zidane, somrient a la sala de premsa, satisfet amb el partit dels seus futbolistes, només diu els va faltar el gol.
Y merecíamos un poco más hoy, pero esto es el fútbol. Cuando tienes ocasiones hay que meterla y nos ha faltado un poco de claridad en nuestro último tramo final. Pero bueno, hay que seguir porque estamos bien. Y hay que felicitar a los jugadores porque no es un campo fácil, es un rival complicado también porque sabemos los jugadores que tiene, pero controlamos muy bien, jugamos en campo contrario, no es un equipo cómodo cuando vas a por el partido, hay que estar satisfecho de todas formas, mismo un punto.
La polèmica. El Real Madrid reclama, com us deia, dos penals a la primera meitat, un de Rakitic per agafar per la samarreta a Varane i un altre de l'Englet per clavar-li els tacs a Varane en la disputa d'una pilota aèria. Es va queixar d'aquesta manera, un tant particular, Emilio Butragueño.
Somos partidarios del VAR. Entendemos que la tecnología tiene que estar presente para ayudar al árbitro. Porque el árbitro es imposible que pueda ver todas las jugadas. Según parece, el VAR interviene cuando la jugada es clarísima. Es desconcertante que, caray, no haya intervenido. Entendemos que son dos jugadas clarísimas que el árbitro no ha podido ver, seguramente. Entonces es difícil de entender.
Hablamos de las dos jugadas sobre Varane, porque en el gol anulado a Bale, primero lo anula el árbitro, revisa el VAR y sigue siendo anulado.
Esa jugada, efectivamente, es una jugada dudosa, no es una jugada clarísima, ¿no? Con lo cual ahí lo dejamos a vuestra opinión. Las otras dos, si hay una tecnología a disposición del equipo arbitral en este tipo de jugadas que son tan claras, sinceramente, como aficionado al fútbol, ya no como representante del Real Madrid, creo que el VAR tiene que intervenir. No sé la conversación que han tenido entre el responsable del VAR y el árbitro, pero no, cuando ves las imágenes, te llama la atención, sinceramente.
Enfadadíssim Butragueño. Arriba a dir carai. Això per Emilio Butragueño vol dir que estava molt, molt, molt enfadat. Clar, el tema aquí és que el Barça, com sabeu, he d'enviar una carta a Rubiales, signada pel president Bartomeu, queixant-se per l'arbitratge que va patir a Anoeta. Per això, ahir després del partit, a Guillermo Amor li va costar bastant torejar amb la situació.
A ver, yo no voy a interpretar las jugadas, en este caso el Madrid. El otro día interpretamos la nuestra, porque era la que iba con nosotros. Además vimos que era muy clara, vimos que tampoco el VAR no había movido ficha, no dijo nada, dejó seguir. Y entonces por eso mostramos un poco el decir que quizá lo tenía que haber hecho. Si hoy, en este caso el Real Madrid, considera que en estas jugadas también lo ha visto de la misma manera, pues es una cosa que tienen que hacer ellos. Nosotros en ese tema no podemos entrar. Nosotros el árbitro pita, el VAR cree conveniente o no mirar o parar, y a partir de ahí, nada más.
Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan? Molt bé.
Això sempre va així, no? Quan et perjudiquen et queixes i quan...
Sí.
No.
Carai, claríssimes.
Carai,
No sé si és el diccionari això de claríssimes. Sí. O no, però ho va dir dos cops, Emilio Butragueño. Sí, sí, el Barça va passar al marge del VAR i tal, i totes aquestes històries de l'arbitratge, molts censurs perquè et ficaven a la teva pròpia àrea petita, producte segurament de la pressió alta del Real Madrid. I clar, allà, si jugues allà a l'àrea petita, el normal és que hi hagin jugades dubtoses, penals i tal. I l'altre dia es queixava segurament amb raó, perquè si s'ha d'aplicar el VAR per saber sí o no si hi havia penal en el tema de Piqué, doncs a lo millor ahir també hauria de fer el mateix l'àrbitre o el del VAR, el Ricardo de Burgos Bengoetxea, però no va ser així. Va queixar l'altre dia al Barça i ahir al Real Madrid.
Després ho comentarem al debat, però tu al Barça ja et va decebre, no, Oli?
Sí, per això que et dic que jugaves doncs, a la teva àrea petita, pràcticament, per la pressió del Reial Madrid. No tenies la iniciativa que vas tenir, clar, que el rival no és el mateix, el Mallorca. Jugant a casa has d'anar a jugar el partit. Has de dominar el mig del camp, has de tenir més mobilitat, has de tenir doncs més espais, has de tirar més a porta, perquè em sembla que el Courtois no va fer pràcticament cap aturada, no? Tius a porta del Barça, xuts a porta, jo no recordo molts.
Sí, no.
Ni perillosos, ni res. Ter Stegen tampoc, eh? Ter Stegen va fer alguna aturada
a la primera part. No tira.
El Madrid a la segona part no tira, de manera que decepcionants els dos, però sobretot el Barça, perquè el Madrid semblava que volia anar per al partit, no? Com va fer el camp del València, dominar, posar el futbol, i el Barça va posar doncs, aquesta interpretació de jugar al contracop i tal, que ja va fer el mateix altres partits. El partit de l'Inter de Milà, al final, a la segona part van remuntar, o el partit del Metropolitano, que semblava que no havien anat al partit fins al minut 30 de joc de la primera part, no? Doncs jo crec que ha de portar molt més la iniciativa.
A nivell esportiu, el dia després, deixa alguna notícia?
Bé, que el partit de l'Alavés avui han fet treball de recuperació els jugadors que van participar ahir a aquest clàssic. Arturi Dembélé segueix en el seu procés de recuperació, en aquest cas per baixa mèdica, i el que no ha participat per culpa de la febre, que va dir ahir l'Arena Condis, i després també el propi Ernesto Valverde, ha estat Sergio Busquets, amb febre, no ha participat. Avui han participat també 8 jugadors del B, que són Iñaki Peña, Moré, Mínguez, Araujo, Collado, Riqui, Puig, Xiroqui i Carles Pérez, demà entrenament a partir de les 11 del matí, i cap allà a la 1 de la tarda, roda de premsa de Valverde. Barça a la vés dissabte a les 4 de la tarda.
Saludem a l'Àngel Pichí Alonso. Pichí, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bé, el Madrid va donar millor sensació d'equip, no en general, ahir?
Sense cap mena de dubtes. Va ser molt superior. La gran sort del Barça és que no li falta punx, li falta un home gol, veritablement. Però va ser molt més valent, va sortir, va dominar el partit, i el Barça es va dedicar més bé a defensar.
Creus que Valverde era el guió de partit que volia, que era una cosa premeditada, o simplement que el Madrid, per tenir segurament un home més al mig del camp, va imposar el seu futbol?
M'estranyaria que fos premeditat el fet de jugar enrere, perquè el Barça fa mal és quan juguen camp contrari, no? Jo crec que va ser més fruit d'un Madrid valent, que va voler tenir la pilota, que va tenir superioritat numèrica al centre del camp, i que va ser molt, jo diria que molt, molt còmodo.
Tampoc va ser un clàssic segurament tan diferent al que hem vist les últimes temporades a l'estadi del Camp Nou, on hem vist també d'altres vegades una versió del Madrid dominadora. El que passa que el Barça ahir també va tenir les seves ocasions. Si arriba a transformar alguna, podia haver guanyat el partit també.
No, sense cap mena de dubte. Si jo estava veient el partit i tot i veure la superioritat del Real Madrid en el joc, estava convençut que en una contra apareixeria Messi i s'acabaria. Faria el gol, la va tenir, li van tocar lleugerament la pilota i això va fer que no pogués finalitzar bé, però aquesta acció hauria pogut ser, veritablement. Però encara així, la sensació de que el Madrid va ser molt més valent. El Barça a casa no pot tirar-se tan enrere. Sí, és cert que el Madrid els últims anys toca la pilota més i tal i qual, però la veritat és que la sensació d'ahir va ser de superioritat dels Madrid.
Amb Busquets al camp hagués canviat alguna cosa, creus, o el partit hagués estat similar?
Bueno, això és parlar amb hipòtesis, amb suposicions, i veritablement no ho sé si hagués canviat el partit, però el partit que es va donar crec que estigués, com dic, plantejat d'aquesta manera per part del Barça. Jo pensava que la segona part, si és cert que la primera, doncs el fet de que físicament el Madrid està bé, doncs pressionant i això, però pensava que la segona part no aguantaria que dir ni que tornaríem a veure un Barça jugant en camp contrari. I la veritat que no... Ahir em va decebre bastant en aquest sentit.
Escolta, ja fa molts partits que m'hi fixo molt, perquè és un futbolista que em crida molt l'atenció, i ahir em vaig fixar especialment així en directe, Valverde, el jugador del Madrid. Molt bon jugador, Pichi?
Sí, la veritat que molt, tenint en compte que no era titular ni de tot un tros al Deportivo, i ara s'ha convertit, aquest discurs s'ha convertit en un dinàmic, que marca molt de camp, i que a més li pega molt de la pilota, molt bon jugador, sí.
Escolta, i per acabar, et pregunto per les accions polèmiques, veus clars els dos penals?
Bueno, el de l'agarrant està clar que sí, que sempre té un positiu, m'alegro que comencen a pitar-se, i l'altra acció és una mica més controvertida, no? Però també es pot pitar penal, sí.
Amb el VAR estem una mica desconcertats, no? Per això en les últimes jornades, perquè hi ha accions que semblen clares que el VAR no revisa, d'altres que no ho semblen tant i que sí, no?
Sí, la veritat que en ocasions almenys s'ha de, com va passar a Sant Sebastián, s'ha de mirar l'acció de final de Piqué i ahir també s'ha de mirar, sí, certament.
Molt bé. Àngel, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
Vale, una abraçada.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya?
Es que fíjate lo que me deja ahorrar hoy de parking, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Que ha llegado hace aproximadamente una media hora procedente del aeropuerto de El Prat. El equipo del Real Madrid, sin ningún incidente, ocupan la planta 9 de este hotel. Ha llegado el Fútbol Club Barcelona desde los coches particulares del Camp Nou. Ocupan la planta 12 de este hotel y es espectacular el dispositivo de seguridad.
Acaban de pasar, de hecho, poco ahora mismo por delante mío, los dos autocares blancos del Real Madrid. Mismo dispositivo que antes, motocicletas de la Guardia Urbana alrededor de ellos. Por detrás un furgón de los Mossos de Escuadra. Ahora los intermitentes entran. El primero en el recinto, entra el segundo ahora, ya está también el Real Madrid dentro del recinto del Camp Nou.
Así que a esta hora de la tarde, las 5:54, una hora menos en Canarias, la noticia es que no hay noticia, afortunadamente.
Más allá, en Riera Blanca contra Estrada de las Cortes están aún humeando los contenedores, han venido ya las dotaciones de bomberos y los que lo han provocado los de siempre, porque hemos visto las mismas escenas que en el mes de octubre en Barcelona, encapuchados, que lo último que pensaban era en el partido.
¿Dónde está Madrid?
Ya estarán subiendo al avión, han salido por la diagonal en los dos autocares blancos que hemos visto todo el día sin logotipos, han ido directos al avión, donde en breve despegarán hasta Madrid.
Perquè el clàssic d'ahir té una crònica esportiva i té una crònica d'ambient també. Va estar seguint tot a peu del carrer durant tota la jornada el Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Primer, parlar del primer tram, l'arribada dels equips a l'hotel, l'accés a l'estadi. S'ha de dir que la seguretat va ser enorme i que tot va estar perfectament controlat en tot moment.
Així és, a les 12 del migdia arribava la comitiva del Real Madrid a l'hotel des de l'aeroport del Prat en dos autocars blancs sense logotip i mitja hora més tard ho feia la del Barça des del Camp Nou. També els àrbits arribaven en aquesta franja tots sense cap incidència destacable. A 6:15 de la tarda marxaven les comitives al Camp Nou per l'avinguda Joan 23, aquesta connexió que hem escoltat en aquesta pel·lícula prèvia. Primer Hernández i el seu equip ho feien una furgoneta negra, i després els dos autocars del Madrid i per últim l'oficial del Barça. Ho feien ràpid i en pocs minuts. Tampoc va passar res perquè estaven dintre d'aquest perímetre que deia Joan, estava completament blindat tota la zona del recinte del Camp Nou. La mateixa situació que van viure a l'acabar el partit quan els blancs van marxar a 11:45 direcció a l'aeroport del Prat. En poc més de 10 minuts van arribar a una zona annexa a la terminal 1 on van agafar l'avió que els portava a Madrid.
Hi havia molta preocupació sobre el que pogués passar a l'interior de l'estadi del Camp Nou i a dintre del camp no va passar pràcticament res.
No, només al minut 10 apareixia aquesta acció de tsunami que tothom temia, però que era, es va transformar en una acció molt, molt feble, ja que alguns espectadors van llançar algunes pilotes de goma grogues, però els stewards del Barça les van recollir i en un minut el partit tornava a jugar-se i tothom estava mirant futbol.
Sí, lamentar els incidents que es van produir coincidint amb el tram final de la disputa del partit. a Travessera de les Corts.
Van arribar a partir de la mitja part, alguns a les 6 de la tarda, però només per llargues cues que es provocaven entre les manifestacions i els escorcolls dels membres de seguretat del Barça perquè retiraven aquestes caretes de Messi que havia donat tsunami als voltants del Camp Nou. Com dèiem, a la mitja part va haver un intent d'alguns manifestants d'entrar al camp per l'accés 16. Els Mossos ho van impedir i tot seguit aquests manifestants van començar els aldarulls a Travessera de Gràcia amb Riera Blanca. Fins a 5 barricades cremaven en aquesta zona, en diferents punts, i durant una hora la policia i manifestants, més de 100, eren els que van combatre els carrers, cadascú, evidentment, amb els seus objectius. Els Mossos intentaven que l'ordre estigués als carrers dels voltants del Camp Nou, fins i tot, a causa d'això, l'espíquer del Barça, com deia Manolo Oliveres a la retransmissió, avisava que ningú sortís per la zona sud del Camp Nou, que ho fessin per la zona nord, per evitar que trobar-se amb aquests manifestants, que Mossos també ho van impedir. A 11:15, els Mossos donaven per controlada la situació i el resultat final a l'exterior, això sí, de més de 50 ferits, 10 d'ells han estat greu i van ser traslladats a hospitals de Barcelona.
La valoració que han fet els Mossos de la jornada ha estat positiva.
Sí, ara escoltem ja, de fet, el cap del dispositiu dels Mossos d'Esquadra a l'interior del Camp Nou, que a l'acabar el partit, Lluís Miquel Venteo, va donar aquesta valoració.
Molt positiva. De fet, és que hem fet tot el que s'havia previst, s'ha complert. La situació en la que hem estat durant tot el dia és una situació d'extrema normalitat i en el que els equips han pogut fer el que estava previst i el partit s'ha pogut disputar, excepte una petita interrupció d'un minut, per nosaltres és un èxit.
Un èxit, com deia Ventió, i també diem que va afirmar en aquesta petita compareixença que va fer que s'han identificat ja alguns dels espectadors que han llançat aquestes pilotes a la gespa.
Gràcies, Víctor.
A tu.
I felicitats per la feina feta durant la jornada d'ahir.
Igualment, Joan.
De seguida el debat.
Electrodomésticos Calvet, esta Navidad. Patinete eléctrico para la ciudad. Robot aspirador que limpia con tesón. La última novedad en smartphone. Auricular Bluetooth, escucha el estribillo. Cafetera automática con molinillo. Navidad en Calvet, Calvet es Navidad.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, protagonistes, debats, informació.
Hola família, què tal? Molt bona tarda. Salutacions avui des de l'estadi del Camp Nou, des de la sala de premsa Ricard Maixencs, per explicar-vos totes les novetats prèvies al Clàssic.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Vinga, obrim debat. Avui debat a 4 amb l'Oliveros. Estàs per aquí, Oli?
Per aquí. Continuo.
Amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda. Júnior Vinguella, bona tarda.
Bones, amics.
I avui afegim el debat també a l'Iñaki Cano. Muy buena, Iñaki, què tal?
Bona tarda, estem per aquí.
Bona tarda, muy bien, Iñaki. Pues por ti empiezo, Iñaki. Venga, dispara tú primero. ¿Qué te pareció el partido? ¿Viste al Madrid muy superior?
Muy superior. Si no fue un baño, fue por el resultado del empate a cero. Y por culpa del VAR, que no revisó algunas jugadas. Pero yo creo que el Madrid, o mejor dicho, yo creo que el Barça se lo tiene que hacer mirar. Porque no es solo el partido con el Real Madrid, sino que lleva tiempo siendo solo y exclusivamente lo que Messi quiere o puede hacer.
Dani, ¿qué dius?
Dic que el plantejament del Barça no va ser digne del que ha de fer un equip gran a casa en un clàssic, contra el màxim rival i com ha dit l'Iñaki, amb Messi, amb alguns dels millors jugadors del món, amb el millor jugador de la història, em sembla que el Barça no va estar a l'alçada del que s'havia de fer en un clàssic.
Júnior, el terme baño l'acceptes o et sembla exagerat?
Mira, no, jo he dit repasso.
O casi baño, vamos. Casi no, baño.
Dues puntualitzacions. Ara estava escoltant el Dani. Això li passa per dos debats enrere haver dit que el Valverde havia millorat i que li agradava.
Ja, ja,
si no sempre... va arribar a dir que li agradava.
No, això no ho diré mai. Però sempre que intento ser...
Iñaki, perdona, ¿entiendes lo que en sí, català lo que decimos
sí,
o cambiamos?
Tranquilo.
Es que Iñaki, siempre estoy rajando de Valverde y una vez que digo, venga, va, vamos a confiar en él, pam, siempre me la vuelvo a clavar.
No.
Es que anteriormente, por ejemplo, Pichi Alonso decía... que no es que Valverde hubiera planteado el partido así, como dice Dani, sino que el Real Madrid fue superior en el centro del campo. Yo creo que no, pero además de todo eso, sin quitarle mérito al Real Madrid, yo estoy con Dani, es decir, desde hace muchísimo tiempo el Barça no toma la iniciativa. En el Metropolitano tampoco, contra el Inter de Milán en casa tampoco, contra el Borussia Dortmund tampoco. Y tiene jugadores para tomar la iniciativa.
A ver, Junior, que estaba hablando Junior y le hemos cortado. Junior.
Perdón.
He hecho la primera matización a lo de Dani. La segunda es que me rememoro a las épocas en los duelos que enfrentaban a Mourinho con Guardiola. Ya no hablamos ni de Barça, ¿no? De Mourinho o Guardiola, en los que se decía lo contrario, ¿no? Es que el Barça, por ejemplo, en la Copa pues, le pegó un baño y acabó perdiendo. No sé que algún partido se había empatado, había ido más justo y el Barça le dio un baño. No es un tema de baño porque el fútbol se puede jugar de muchas maneras y al final un baño es un 5-0, un 3-0, una victoria con superioridad. Lo que ayer vimos fueron dos planteamientos distintos de fútbol. Un Madrid que vino al Camp Nou a atacar y hacer de equipo protagonista y un Barcelona que se defendió. Y que es un poco lo que lleva haciendo desde la era Valverde. Es un entrenador amarrategui que quiere seguridad defensiva. En el Camp Nou es difícil ganar y fuera es más sencillo. Yo con lo que me quedo del partido, más allá de los análisis de si baño, no baño, tal, me quedo con la sensación de que si ese Madrid llega a tener a Cristiano, yo creo que nos ganan cómodamente.
Pero
es
no
mi
lo
opinión.
Tienen.
Pero no lo tienen, evidentemente.
Es ciencia ficción,
pero
Junior.
Oli, pero es que si lo trasladamos a nuestra posición es aún más grave, porque nosotros sí que tenemos a Messi. Y
claro,
me da la sensación que tenemos un equipo. Si ya sabía yo que éramos dependientes de Messi, ahora me da la sensación que somos todavía más dependientes de,
más
de Leo.
A ver, si me permitís, lo adelante. Primero, Mingueya, pídele el teléfono a tu padre, que es el único que suena bien. Que el tuyo no suena nada bien. Punto dos, que se gaste un poco de dinero tu padre en regalarte un teléfono. Y punto dos, yo me he cortado en lo de baño precisamente por el resultado, porque un 0-0 no puede ser un baño. Lo que sí que creo es que le dio un repaso táctico a Valverde, que yo no soy muy de la leyenda Zidane, porque creo que lo que hace es gestionar magníficamente un grupo, pero ayer es que estuvo muy bien. Y luego, no hablo del gol anulado, ahí puedes estar más o menos de acuerdo, pero si por un casual llega a pitar uno de los dos, creo que a lo mejor el resultado hubiera sido otro y se hubiera acercado al baño, porque es que no le vi en ningún momento al Fútbol Club Barcelona, como en otros tiempos, que decía, joder, este equipo, tengo confianza en él y lo va a sacar adelante y además va a dar un repaso. Pero es que actualmente yo no veo al Barça en esa situación. Le veo muy lejos de aquellos años del dominio, de control y de confianza. Sí.
Perdona, es solamente para hacer un matiz. Es que hacer sangre del partido que hizo el Barça ayer es facilísimo. O sea, es obvio que no es ni la sombra del Barça que fue. Lo que pasa es que estamos hablando de un clásico en el que el Madrid también es un espejismo del Madrid que fue. Y que creo que estos dos equipos hoy en día no están preparados para jugar a primer nivel europeo.
También os digo, Dani, también te digo que clásicos como el de ayer, en los últimos años, en el Camp Nou, hemos visto más de uno quien ha acabado 2-0 a favor del Barça.
Sí,
porque el
sí.
Barça tuvo sus ocasiones también claras ayer.
El año pasado el Barça goleó. Sin
5-1.
Messi. Exacto, pero hubo un momento que el Madrid podía haber ganado el partido.
Sí.
Sí, pero Dani, es que ese Barça sí que te ofrecía una garantías y una confianza en que más tarde o más temprano lo voy a sacar adelante. El Barça de Guardiola, el Barça de Rijkaard, esos equipos
te decían,
coño, es que esto lo saco adelante, pero ahora el Barça, el del año pasado y el de este, le ves jugar y dices, joder, si se despierta el pequeñín, la va a liar.
Y para mí, Iñaki, cuando digo esto, se enfadan en Madrid y tal, pero para mí todo esto es más grave todavía porque el Barça tiene bastante mejor plantilla que el Madrid, es mi punto de vista.
Courtois,
Ter Stegen y tal, puedes opinar, pero la delantera, por ejemplo, es que no hay color. Messi, Suárez,
Griezmann. Y sobre todo tiene una gran ventaja, que tienen a Leo Messi.
Sí, claro,
y eso, macho, es que eso es como si te vas a patinar con cuchillas y son cuchillas, que es la leche.
Ahora mismo, si no cambian, visto lo que hicieron ayer, si no cambian, da la impresión que en Europa el Madrid lo tiene mejor que el Barça.
Bueno, yo tampoco me
ahora mismo,
en Europa, ¿eh?
Yo en Europa, porque le ha tocado el Nápoles y bueno, pero...
Oli, yo creo que los dos están un poco en la misma situación en Europa. Yo insisto, yo ayer tenía la sensación con el 0-0 durante todo el partido, viendo al Madrid atacar y tal, tenía la sensación que en cualquier momento aparecería Leo, metería el 1-0 y hubiera sido la gran noche del barcelonismo.
Como en el Metropolitano.
muy... Sí, como el Messi, exactamente, algo así.
De hecho, Messi la tuvo a 15 minutos del final, tiene una clarísima que si la mete igual cambia, por lo menos, el resultado.
Hizo una de Iñaki Cano, que no fue capaz de darle al balón.
No merecía,
Voy al tema arbitral.
No merecía ganar el Barça ni perder el Madrid.
Voy al tema arbitral, Oli. ¿Muy perjudicado el Madrid?
Bueno, si eso se considera que realmente la gente que ha visto las jugadas repetidas y tal puede haber algún penalti ahí, yo creo que no muy perjudicado, pero sí tenía que haber pitado penalti. De la misma manera que el otro día tuvo la fortuna el Real Madrid de lanzar el córner que después se remató Courtois y después Benzema y tal fuera de tiempo, y el Barça pues también podía haber marcado de penalti lo de Piqué, pero así es la historia.
Iñaki, ¿para ti son dos penaltis claros?
Yo creo sobre todo uno, el de la camiseta es clarísimo. El otro, si quieres, dice, bueno, el inglés intenta despejar, que también es penalti, ¿eh? Sí. Pero bueno, si hay que discutirlo, se discute y tal. Sí. Pero desde luego. Luego lo que pasa es que con los penaltis hay que pitarlos, pero hay que marcarlos. Pero sobre todo lo que sí que creo es que la boca hay que tenerla calladita. Porque hoy se equivocan a tu favor y mañana en tu contra. Sí. Y por eso no hay que montar. Y luego lo que dice Guillermo Amor. Hombre, hoy no voy a hablar yo, que hablen los perjudicados.
Claro,
joder,
claro.
Hay que tener
la gente
mucha
se queja
cara,
cuando coño. Te perjudican, claro.
Claro, pero pues por eso digo.
Pero que... pero habla con franqueza, él es así. El otro día nos quejamos, ahora que se queja en Madrid.
Yo quiero mucho a Guillermo, yo creo mucho a Guillermo, le quiero mucho además. Porque creo que es un tío magnífico.
Oye, los dos tienen razón, el Barça y el Madrid.
Claro,
el Barça,
claro.
Para decir lo que dijo, que se aplique el VAR mejor, y el Madrid lo mismo. Los dos tienen razón, pero que cada uno defienda lo suyo.
Junior, ¿cómo veos las jugadas?
Uno, creo que las jugadas no son tan claras como para utilizar el VAR en aquel momento. Creo que son decisiones difíciles. Luego, si lo revisa el VAR y da penalti o no, pues bueno. Pues vale, perfecto. Pero que es que al final todo el tema de los arbitrajes y tal es la historia y la salsa del fútbol. Sin los fallos arbitrales o los aciertos arbitrales, al día siguiente nadie hablaría de fútbol. Entonces, en la historia y en el cómputo global, unas veces te favorecen y otras veces no. Pero, insisto, yo creo que el partido de ayer era un 0-0, claro. El Madrid no se merecía ganar porque no tiene el gol esta temporada ni la claridad delante como para merecerse ganar a un Barcelona, y el Barcelona tampoco se merecía ganar por razones obvias.
Me queda escuchar a Dani.
Pero es justo.
Me queda escuchar a Dani del tema arbitral.
No, sí, voy muy rápido. Yo creo que no sé si son jugadas de VAR o no, porque me tiene despistado Fouto siempre que lo explica y tal. La de Piqué.
Hay confusión.
La de Piqué
eso.
En Anoeta no lo era, y esto, bueno, no tengo muy claro, pero para mí son penaltis. Sobre todo el de Rakitic, como decía Iñaki, es lo que menos discusión tiene. Pero no me parece que el arbitraje sea definitivo, ni me parece que sea un robo mayor que otra semana se le roba a otros equipos.
Sí, pero
Y luego otra cosa, se jugó el partido.
No pasó nada.
Exacto, ese es el tema.
Sí.
¿Tenéis alguna duda?
Ni ahora ni en octubre tenía dudas.
En Barcelona.
Sí, pero no le...
La gente que me ha escuchado ya lo sabe.
Oli,
no hay duda.
Hubiera sido mejor jugarlo en octubre.
¿Cómo?
Hubiera sido mejor jugarlo en octubre.
Sí, claro.
Pero bueno, no
hubiera
vamos a
pasado nada.
A la historia.
Pero entre Tebas y Rubiales y tal, bueno, marearon la perdiz ahí.
Sí, pero que se juega un partido de fútbol de este nivel, no hay que darle normalidad cuando al final ahí encima, no por culpa de los aficionados del Fútbol Club Barcelona, sino por lo que es. Joder, que hay 9 detenidos y 50 y tantos heridos, que es la leche.
Sí, pero comparado con lo que llevábamos 50 días escuchando, que iba a haber atentados y explosiones, y que no se iba a poder jugar, y que
no sé, Dani,
pero tiene razón que es denunciable.
Pero no puede ir Oliveros a un clásico, y supongo que tú estuviste tú en el campo también.
No estuve.
Bueno,
estaba
Oliveros sí.
Y
lo que no puede estar es Oliveros y Bayori, no se puede estar 10 horas antes en un campo de fútbol. No me
qué va. Fue agotador.
Por el taco.
Fue agotador.
Que
fue
eso
agotador.
No puede ser. Es que bueno, eso no le podemos verdad, dar normalidad.
Está superado el clásico.
Sí, señor.
Oli,
sí que es verdad.
Dani, Junior, Iñaki, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Diego, gracias.
Dile a papá Mingueya que te compre un teléfono.
Para Reyes.
Vale.
Chao.
Després de la imatge donada al clàssic, el Barça no es pot despistar. Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça a la vez.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Tres quarts de quatre. Avui tenim derbi català a la Copa del Rei. A partir de les 7 de la tarda, Lleida Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Al camp d'esports amb arbitratge de Mateu Laoz. Bona tarda.
I anem també a Copa Lleida. Ricard Álvarez, bona tarda, què tal?
Què tal, bona tarda.
Bona tarda, Ricard. Primer preguntar-te si hi ha ambient pel partit o està la cosa freda.
Bueno, la veritat és que quasi segurament hi havia més ambient la setmana passada que aquesta. Aquesta ha quedat una mica més freda la cosa, tot i que no fa fred a Lleida, tenint en compte que estem al desembre. Però sí, avui ja és dia de partit, és un rival de primera divisió, és Copa del Rei, i hi ha allò que va passar fa dos anys, que el Lleida Esportiu va eliminar la Real Societat i després va poder enfrontar-se a l'Atlético de Madrid, i per tant hi ha aquesta il·lusió, sí.
Crec que els dos equips arriben al partit amb una situació, Quique, bastant similar. Per exemple, l'Espanyol, evidentment, pensant en la final que té
en Butarque, sí.
Al camp del Leganés el diumenge.
El diumenge al migdia. I ara, si vols, podem escoltar a Molo, sí, l'entrenador del Lleida Esportiu, que diu més o menys el que vas escoltar ara mateix, que, escolta, canvia guanyar dissabte Sabadell que el d'avui.
Yo ahora firmaría ganar en Sabadell y perder contra el Español. ¿Quieres sinceridad? Tú y yo sinceridad. Ahora, también entiendo que si llevamos este escudo, voy a querer ganarlo como ningún otro. Que si le preguntamos a todos, estoy seguro de qué prefieres. ¿Que en junio el equipo ascienda o que el equipo llegue a semifinales de Copa del Rey? Yo creo que sí, en el 99,9% la gente quiere que el equipo ascienda. Pero eso no implica que el partido del jueves sea competitivo, no, lo siguiente. Vamos a competirlo, vamos a intentar ganarlo, vamos a intentar pasar, sobre todo, primero por la afición y después por nosotros.
Més o menys Machín també venia ahir al mateix, sí.
L'Espanyol amb una unitat superbé.
Sí, mira, aposto per aquest equip. Andrés Prieto a la porteria, amb tres centrals, Naldo, Lluís López, Javi López, amb Pedrosa i Pipa a les bandes, i Torras, Pepo, Lozano, Piatti, amb és possible que Ferreira i Bulei, és a dir, que cap titular, o un titular, com a molt, dels que el diumenge jugaran mitja vida a Butarque a les 12.
Clar, Ricard, l'Espanyol pensa en el Leganés i el Lleida pensa en el partit contra el Sabadell, no?
Clar, el Lleida pensa en el Sabadell perquè la seva trajectòria a la Lliga ha anat de més a menys, amb una ratxa clarament negativa els darrers 5 partits, amb 2 punts sobre 15 només, amb un gol a favor, amb 5 partits, 3 derrotes consecutives a fora de casa i 2 empats a casa, i s'enfronta al Sabadell, que és el líder del tercer grup de la segona divisió B, en menys de 48 hores, és dissabte a les 7 de la tarda. És veritat que Molo diu que, perquè clar, entrem al joc aquest de les suposicions, oh, yo prefiero que si yo pierdo este, pero gano y asciendo, això es diu ara perquè el Lleida està, doncs, fora de playoff, ha baixat fins a la sisena posició després de liderar el grup tercer i està a 3 punts de playoff, per tant, ara, doncs sí, evidentment s'ha de prioritzar el Sabadell. A Lleida té força baixes, la d'Àlex Felip, de llarga durada, que ha estat, doncs, amb el que s'ha pogut fitxar Dani Provencio, que ve de pujar amb l'Elx l'any 2018 i que segurament avui tindrà minuts. També té baixes de Lusso i Adrián i dubtes de Marc Martínez i Liberto. Amb moles raríssimes, saber l'11, però s'apunta amb un 4-1-4-1 amb Eneco, Soriano, Simic, Ruiz, Joanet, Liberto, Cano, Provencio, Alfa i Raúl i Víctor Vidal a la porteria.
Escolta, hi ha mosqueig amb el tema de l'horari, perquè heu de jugar, sí, dos partits en 48 hores.
Sí, la veritat és que hi ha mosqueig i és un tema que posa la Federació i l'AFE. Molo, de fet, diu que ha parlat amb Antonio Hidalgo, que és tècnic del Sabadell, i que no hi hauria problema en moure l'horari del partit, però és veritat que en menys de 48 hores té un partit transcendent, perquè és davant del primer, del Sabadell, i una nova derrota davant del Sabadell col·locaria el Lleida en una posició complicada, tot i que, de moment, Molo, de moment, no té problemes amb la continuïtat.
Molt bé, a veure com va aquesta tarda. Estarem pendents. Ricard, moltes gràcies, eh?
Gràcies.
Adéu, Quique, que vagi bé.
Adéu.
Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Atenció, que ahir el Badalona es va carregar a l'Oviedo.
Sí, 3-1 a l'Oviedo, en uno con una actuación estelar de Cris Montes, que marcó dos goles y dio la asistencia a Hugo Esteban en el primero. Ayudó, eso sí, que el equipo asturiano alineó a muchos suplentes y que no estaba acostumbrado al césped artificial. Se da la circunstancia de que el citado Montes es un extremo producto de la cantera del Sporting de Gijón, así que ganar al equipo obetense y clasificarse para la siguiente ronda le colmó de satisfacción.
Para mí era como un derbi, soy sportingista de toda la vida y que venga los días aquí a Badalona a jugar era lo máximo. Entonces, bueno, salí súper motivado, la verdad que jugamos espectacular y bueno, al final tuvimos la suerte de pasar nosotros, ganar y súper felices.
Declaraciones a SportsCope. El sorteo de mañana le emparejará con un Primera División que no sea Real Madrid, Barça, Valencia y Atlético de Madrid, que jugará la Supercopa en Arabia Saudí. Montes ha mostrado su preferencia por el Betis. La eliminatoria a partido único se jugará en enero en casa.
Gil, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
A més del Lleida i l'Espanyol, hi ha 5 equips catalans més que actuen avui.
Comencem pel català de segona, el Girona, que juga a les 9 de la nit al camp del Linares, el mític Linarejos. Pep Lluís Martí reserva a Estuani, Juan Carlos, Mafeo, Borja, García, Granell o Alcalá. Paper pels no habituals, diu el tècnic que hi ha gol més enllà de Cristian Estuani i que l'objectiu és avançar ronda.
Amb la intenció d'intentar passar a l'eliminatori, que no serà res fàcil, ja ho sabem, en aquest tipus de partits, l'únic partit són partits molt complicats, i després, pues, evidentment, despedir Sainz de la millor manera, i la millor manera no és una altra que conya.
Baixem a la segona divisió B, on tenim un derbi català. 8:45 de la nit, nou estadi de Tarragona, Nàstic Olot, un partit que arriba amb dinàmiques molt diferents. El Nàstic ha estat en mantenir la categoria, és ara mateix cinquè per la cua, ocupa plaça de promoció i té el cap posat en el partit d'aquest cap de setmana davant l'Hèrcules, que està en zona de descens. L'Olot arriba a aquesta eliminatòria amb una còmoda 11a posició a la taula. Són els tècnics Grana i de l'Olot, Toni Celigrat i Raúl Garrido.
Sí, te dic, no m'agafo la eliminatòria com per donar minuts a ningú. Crec que no estem per a donar res nosaltres, ara mateix estem perquè ens donguin a nosaltres.
Nosaltres volem aquest torneig perquè ho van treballar molt l'any passat, perquè és el fruit d'un treball de 38 partits anteriors i perquè tenim la il·lusió de que aquest club, ja dic, tinga aquesta nit inoblidable.
8 de la tarda, Llagostera, Aro Deportivo, el rival del conjunt de la Llagostarenc, que és un conjunt que també està a la segona divisió B, en aquest cas el grup 2, i diu Oriol Alsina que la intensitat serà la clau d'aquesta eliminatòria, un Llagostera que, diu la història, mai ha caigut en primera ronda de Copa, sempre ha passat la primera eliminatòria. Mitja hora després, 8:45 de la nit, Municipal de Cornellà, Cornellà-Orihuela. En aquest cas, la història diu que de 6 eliminatòries que ha jugat el Cornellà de Copa, només una vegada ha quedat fora i per penals en la primera ronda de la Copa del Rei.
3:52, fins aquí el futbol.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Verti o falso? En Verti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Verti? Pues entra ahora en Verti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Verti.es.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza y una botella de Fariña Lágrima. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más 2 cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 55 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900 200 200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Una nota de voz de Pepe Domingo Castaño? ¿Ahora?
Lama, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. ¿Sabes a qué suena? A villancico, a niños de familia numerosa, viajando de casa en casa, cantando villancicos, pidiendo el aguinaldo. Recuerdo que entrábamos en una casa y preguntábamos, ¡cantamos! Y como decían siempre que sí, pues cantábamos villancicos. A eso y al ruido de la lluvia me suena mi Navidad de padrón.
En tiempo de juego nos gusta la Navidad. El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Albert, el Barça se'n va cap a Munic, que té partit d'Eurolliga demà allà.
Sí, davant el Bayern en aquesta doble jornada de compromisos europeus. Una setmana més, doble jornada d'Eurolliga. Ve de guanyar i ve a l'Asvel Villerban amb el millor partit, recordo, d'Àlex Abrines. I demà juga fora amb aquesta irregularitat que té el Barça intentant entre les dues competicions, Lliga Endesa i Eurolliga, enllaçar dues victòries seguides. Ens ha sorprès, us dic que no recupera Pessic a cap dels tres que estan a la infermeria. Claver sí entrena amb el grup, però li falta ritme de competició i de moment lesionats de llarga durada tant Pangos com Ertel. Ens ha sorprès avui el tècnic del Barça parlant d'alguns jugadors de l'actual plantilla amb molt minutatge, cas de Hanga, per exemple, que necessiten descans. En l'horitzó, el clàssic de la Lliga del dia 29, que matrem el tiempo de juego a casa al Palau davant el Real Madrid. Pessic abans del partit del Bayern de demà.
Hasta ahora, resultados son mejor que podemos planificar porque teníamos muchos partidos fuera, sin 3-4 jugadores que no podrían jugar y falta energía mental, falta energía física, agresividad en defensa. Todavía no depende todos de nosotros.
El Barça dorm avui a Munic. Demà, 20:30, 8:45 del vespre, Bayern de Munic, Futbol Club Barcelona.
Tindrem el Joventut i l'Andorra al mateix grup de l'Eurocup,
bé,
no?
Bé, tindrem els tres espanyols al mateix grup, que mira que és casualitat. El top 16, parlem del grup A, configurat per l'Unicaja Málaga, el Morabanc Andorra, el Joventut de Badalona i el Tofas Bursa de Turquia. Passen a quarts a les eliminatòries els dos primers. Arrenca el top 16 el 8 de gener, acabarà el 4 de març.
I avui juga l'Uni.
Sí, juga l'Uni a l'Eurolliga. Atenció, jornada del grup B, l'únic és QE de grup 3-4, balanç victòries derrotes contra el Fenerbahçe, que està 5-2, 5 victòries, 2 derrotes. Ja li va posar les coses difícils al conjunt d'Eric Suris. Curiosament, aquestes 3 victòries han estat a casa, les 3 victòries que du a Europa. Veurem si avui pot aconseguir a partir d'un 1:15, Uni Girona Fenerbahçe, la quarta a la màxima competició continental.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Atenció, amants del pàdel, tenim avui al Sant Jordi, o des d'avui al Sant Jordi, el millor pàdel del món.
Sí, el pádel Master Final, el torneo que se está disputando en el San Jordi, reúne las mejores 16 palas del mundo, encabezadas por Paquito Navarro y Juan Lebrón en hombres, y Marta Marrero y Marta Ortega en chicas. El sevillano Navarro ha arrebatado recientemente el torneo mundial al argentino Gutiérrez, lo que implica el punto y final del dominio del pádel de este país, Argentina, a nivel mundial durante muchos años, cuando también dominaba Belasteguín.
Doblemente felices por ser los primeros españoles en acabar número uno, que allí donde vamos la gente está feliz, nos da la enhorabuena, pero bueno, yo creo que es bueno que varíe y que dentro de, pues no sé, 10 años, pues haya en los 20 primeros del ranking un sueco, un español, un argentino, un portugués. Yo creo que eso es síntoma de que el pádel crece y de que esto se internacionaliza.
Partidos jugados durante la mañana en chicas, la catalana Saiz y su compañera Triay han perdido en cuartos de final contra Navarro y Reiter, mientras que en chicos, Belasteguín Tapia han ganado a Mieres y Siligno.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Superstar.
Es desconcertante que, caray, no haya intervenido.
José Luis, todo ok, José Luis, todo ok.
I clarísimo, Penalti clarísimo.
Clarísimo. Ahora sí, Ballori, amb aquesta sintonia...
Està enfadadíssim, Butragueño. Bueno, per lo que és ell, fora de sí.
Cáspita. És que estas cosas no se te pueden permitir, no sé. Va. Que amb aquesta sintonia, coneguda per tothom, ara sí, Ballori, donem per tancada.
l'anàlisi i la ressaca del clàssic. Escolta, tu jugues això del Fantasy Manager i Lliga Fantàstica i tot això? Bueno, que sàpigues que això és un concurs que es munta aquí i es munta d'altres lligues com la Premier. Saps qui és el líder del Fantasy Premier?
No.
Magnus Carlsen, campió del món d'escacs, que també en el temps lliure analitza la Premier. Mira. I mira, està al capdavant de la classificació del Fantasy Manager. Tu, escolta, última hora, perquè no diguis que això està descompensat i que és el racó del madridista. Avui és 19 de desembre de 2019. Fa 10 anys exactes que el Barça guanyava la final del Mundial de Clubs Estudiantes de la Plata tancant el Sextete.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.